Bon dia, bon divendres 24 de gener de 2025. Benvinguts al Penedès en xarxa. Amb ganes que ens acompanyeu a partir d'ara i fins les 12 menys dos minutets i descobriu totes les propostes que hem confegit per vosaltres i que ara us en farem 5 cèntims abans d'entrar en matèria. Primer, com sempre, una salutació en nom de tot l'equip, de Marc Pujol i Sílvia Delgado des de Ràdio Vilafranca. És divendres i començarem amb la meteo, amb la previsió per aquest divendres, dissabte i diumenge a càrrec del Marc Paredes d'aquí uns minuts. I a continuació, els esports del divendres. Una prèvia ràpida dels partits penedesencs més destacats del cap de setmana i una entrevista avui amb Joan Luque, de Fondistes Penedès, coorganitzadors de la 10K Vilafranca, que es disputa aquest diumenge. A 9:45, primer flaix informatiu, 5 minuts per actualitzar-nos i saber com es lleva aquest matí de divendres a l'Àlia al Baix Penedès. I a continuació, quan passin 5-6 minuts de 9:45, aixequem el taló perquè ens acompanya l'actriu Clara Cols i ens farà una pila de recomanacions teatreres. A les 10:06, a l'entrevista, parlarem i escoltarem música. Parlarem de música, escoltarem música, perquè ens acompanyarà el sadorninenc Joan Pascuet, que co-lidera Sociologia Animal, que diumenge s'enduia el premi Ovidi Montllor a la millor lletra per Corredor del Mediterrani. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, ens actualitzem i seguim fent camí al Penedès en xarxa. A 10:45, agenda al detall, dues recomanacions. D'una banda, teatre, coincidint amb les festes de Sant Raimon, el grup de teatre del Centre de Llorenç del Penedès porta a Vilafranca Cal Bolet l'Hostalera. En parlarem amb el seu director, el Llorenç Rafeques. I de l'altra, amb la regidora de Cultura gelidenca, Maria Rigau, presentarem la programació escènica 2025. A les 10, el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, ens porta les estrenes cinematogràfiques de la setmana. També repassarem el palmarès dels Premis Gaudí i els nominats i les candidatures als Oscars. A 11:45, últim flaix informatiu per anar acomiadant ja aquest matí, darrers 5 minuts destinats a l'actualitat de les nostres dues comarques. I acabarem conversant amb el Sergi Escolà, del Casinet de Calafell, que ens explicarà el seu projecte Mim Cook Paella.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
El fred ha afluixat després de la setmana dels barbuts, però què ens depara el cap de setmana? Marc Paredes, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Arrenquem el divendres i ho fem amb poc fred perquè els termòmetres en aquests moments s'enfilen ja per sobre dels 6, 7, 8, fins i tot 9 graus en alguns punts del Penedès. Això són temperatures, doncs, francament altes per l'època de l'any i tot això amb un cel força serenat, marcat per l'estabilitat i així continuarà fent de cara a les properes hores. I atenció perquè al migdia es presentarà càlid, ho podem dir així, perquè les temperatures seran primaverals a màximes que en molts casos arribaran a aquests 17 o 18 graus de temperatura, fins i tot en alguns punts de l'Alt Penedès i del Baix Penedès podríem arribar als 20 graus. Això és ambient molt i molt càlid per l'època. Però anunciem canvis, en especial a partir de demà dissabte. El matí començarà amb força estones amb sol, potser més núvols cap a la façana sud del Penedès, però la situació es començarà a complicar o a canviar de cara a la tarda, perquè entraran més nuvolades i també doncs, una petita cua de front que entrarà per les comarques de l'oest, és a dir, a Terres de l'Ebre i també cap a les comarques de Lleida, i de mica en mica s'anirà desplaçant cap a les comarques, cap als municipis doncs, més centrals de Catalunya. Per tant, no és descartable que demà a la tarda, de forma molt puntual i anecdòtica, doncs, tinguem algun ruixadet en forma de quatre gotes. Més difícil cap a les comarques de Barcelona i també cap a Girona, on ja creiem que la pertorbació, com aquesta precipitació, doncs tendeixi a desaparèixer. De cara a diumenge sí que tindrem una petita baixada de la temperatura, per tant, el diumenge sí que serà una miqueta més fresc, sobretot a primera hora, al migdia tornarà a ser suau, a més estones amb sol, i de cara a dilluns i dimarts de la setmana vinent, de moment, doncs els mapes sí que indiquen algun canvi meteorològic, sobretot pel que fa al vent, que es podria intensificar de cara a dimarts, tot això amb un panorama força estable, i a partir de dimecres, aquí estem allargant força la previsió, doncs sí que podríem tenir algunes precipitacions, però en conjunt creiem que seran ben poca cosa, i també dilluns doncs, podríem tenir algun ruixadet molt anecdòtic i ja amb la presència del vent. Per tant, us anirem informant de cara als propers dies. Això és tot, bon cap de setmana.
Igualment, adeu Marc.
Els esports.
La nostra prèvia esportiva dels divendres ens permet repassar els partits més destacats del cap de setmana i apropar-vos una conversa que avui compartirem amb Joan Luque, de Fundistes Penedès, coorganitzadors de la 10K Vilafranquina. Abans de saludar-lo, anem fins a Ràdio Sant Sadurní per conèixer la prèvia del cap de setmana. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs efectivament anem ja a conèixer els partits de quilòmetre zero més destacats del cap de setmana, començant, com fem sempre, amb el futbol. I és que el Vilafranca rebrà diumenge a la Pobla de Mafumet a les 12 del migdia en la 16a jornada de la Lliga Elite, partit de màxima igualada entre el 9è i el 10è de la categoria. I en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputa la 15a jornada de l'Hockey Lliga. El Calafell serà el primer dels equips penedesencs en disputar-la. Ho farà demà, a 8:15 del vespre, rebent Alcaldes el Joan Urtoll. Mitja hora més tard, a les 8 del vespre, el Vilafranca visitarà l'Alpicat amb l'objectiu de guanyar per sortir de la zona de descens directe, mentre que el Noia visitarà diumenge el Vic a 1:15 del migdia, un Vic que està en la part baixa de la taula i que necessita puntuar, i un Noia que vol sumar per apropar-se a la part alta. I tancarem aquesta prèvia amb la 12a jornada de l'Hockey Lliga Plata, on en el grup nord el Vendrell rebrà de mal cué el Sant Feliu a 8:15 del vespre. Un Vendrell que, recordem, serà un dels quatre equips que disputaran la propera edició de la Copa de la Princesa. Ho farà amb la condició d'anfitrió, i és que aquesta competició es disputarà al pavelló Quim Tomàs del Vendrell el 8 i 9 de febrer. I a l'entrevista esportiva des de Ràdio Vilafranca, l'Eric Guijarro ens espera ja amb el Joan Luque, de Fundistes Penedès, coorganitzadors de la 10K de Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Bon dia. Avui el protagonisme dels esports, de l'entrevista d'esports al Penedès en xarxa de divendres, se l'emporta la cursa 10K de Vilafranca, que ja la tenim aquí, serà aquest mateix diumenge a partir de les 11 del matí, com sempre, amb el mateix recorregut, amb el mateix circuit i també amb la sortida al mateix emplaçament, davant del monument de la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca. Una 10K que enguany ha exhaurit inscripcions, s'ha arribat al límit de 1.700 inscrits, per tant, tot apunta a que serà un èxit. I fa uns pocs dies ens ho explicava un dels membres de l'organització, en Joan Luque, de Fundistes Penedès. Joan, primer de tot, gràcies per acompanyar-nos. Parlem amb tu de la 10K, que ja la tenim pràcticament aquí. Aquesta setmana ja vau tancar inscripcions, no?
Hem tancat. Van tancar, sembla que va ser el diumenge passat, amb el tope d'inscripcions, i al final se va arribar a les 1.700. Per tant, hem aconseguit ja el primer èxit de la Deuca Vilafranca, que ja era un objectiu molt, molt difícil, degut a la gran quantitat de curses que hi ha aquell diumenge, sobretot que hi ha el Campionat de Catalunya de Deuca, que es fa a Sant Antoni, al barri Sant Antoni de Barcelona, una clàssica que ha canviat la data aquest any i l'han posat el mateix dia que nosaltres, i pensaven que ho tindria més difícil a l'hora d'omplir inscripcions, però bueno, nosaltres hem complert l'objectiu.
Sigui com sigui, s'hagués arribat o no als 1.700, una de les lectures que es pot treure és que les inscripcions han anat portant bon ritme. I ho dèieu ja a la presentació, doncs que aquest any era això, no? Que hi havia aquests hàndicaps que una mica complicaven una miqueta més el panorama, no?
Sí, bastant. Teníem els nostres dubtes perquè havíem pujat de 1.500 a 1.700 aquest any i, clar, pensant que tot seria normal quan vam veure que Sant Antoni canviava de data i que tot també estava, a més, hi ha més curses com la mitja marató de Terrassa, que ja estàvem nosaltres. Però també hi ha altres curses que s'han posat aquesta data, doncs dirien, ui, la gent no sé si estarà per la labor de venir a Vilafranca o què, però està vist que l'èxit de la Deuca Vilafranca ja no passa per qüestió de que la publicitat en si, sinó del tot el que funciona i ha funcionat durant aquest any, que és una cursa que agrada, és una cursa que fa patxoca, és una cursa barata, són 12 euros i té les mateixes mateixos serveis o més que curses de més cares i de més qualitat, en el sentit de que són a Barcelona o que tenen un circuit pues, superràpid o venen moltes més coses, i que la gent pues, aquí pues, s'acosta i s'apunta a la data i s'apunta a la cursa com un repte de la temporada per començar cada any. Aquest any serà el 2025.
Una cursa que ja en els últims anys ho venim dient a nivell d'organització, de resposta del públic, doncs està com una de les referents de Catalunya, però al final el que et fa veure que realment és així són fets com el d'aquest any, no? que competint amb curses amb molta tirada, com per exemple aquesta de Sant Antoni, doncs la 10K no només es manté, sinó que com a mínim a nivell d'inscrits fins i tot puja, no?
Sí, sí, ha pujat. Estic segur, perquè ara estem rebent correus, trucada de gent que s'ha quedat fora, que vol córrer, i estic segur que estarien passant de les 2.000 atletes si estigués oberta les inscripcions. Però, clar, aquest circuit no dona per més. Però això és l'èxit de la Deuca Vilafranca, que la gent ja la té com una cursa que té un nom i se l'ha guanyat ella sola, o sigui, amb tota la feinada que ha hagut aquests anys, i com el que tu has dit, i a més lluitant en curses molt més que tenen més solera, o que són més de ciutat, i la gent li costa, doncs, pues, bueno, pues anem cap allà, que aleshores s'han apuntat Vilafranca com la cursa seva. I l'han fet cursa seva, o sigui, està claríssim que l'esperen i que tenen ganes de venir, i que això per ells és un repte important. Igual que per nosaltres, els que organitzem, els que estem allà, continuarem treballant igual o millor i continuant fent una gran Deuca com es mereix la vila, la comarca i també a nivell català.
Sempre es treu pit d'aquest fet que, a més, el circuit nostre doncs, està homologat per la federació, que també és un dels fets pel qual hi ha aquesta continuïtat en el circuit amb el pas dels anys. Però, clar, sempre també un altre dels temes que comenteu és que, clar, el circuit no dona per més per ampliar el nombre d'inscrits, però veient la resposta d'aquest any, de cara al que ve, tot i que queda moltíssim, encara fins i tot la d'aquest any ni s'ha disputat, però us fa plantejar-vos possibles canvis?
Durant aquests anys moltes vegades ho hem plantejat, però el problema que hi ha és que no la fa tan vistosa. M'explico. Sí, la cursa comença a les 11 del matí. Fa un bon dia, com hem hagut fent durant aquest any. La gent surt al carrer. Quan són dos tombs, el bo que tens gent mirant i veient la cursa a tot arreu i se queden allà. I saben que veuen els atletes dues vegades. quan fas un tomb, sí que amplies les inscripcions perquè no hi ha cap problema, aleshores el circuit ja dona de sí, a 2.000, 3.000 atletes, però per contrària és que no és tan vistosa. Aleshores, són dues maneres de plantejar la cursa. Què volem? Una cursa que la gent surti d'aquí, que vingui amb la família, s'estigui aquí, puguin veure amb els atletes passar dues voltes i allò és que hi ha punts musicals i la fan que, pues que els músics també estiguin tocant una hora i saben que passen la gent dos toms, o sigui, és diferent. La història canvia una mica la pel·lícula amb dues maneres de veure. I aleshores sempre hem valorat que de moment ens quedem al circuit de 5 quilòmetres i amb això anem fent. El dia que Ajuntament i nosaltres ja fem un plantejament, diguéssim, de que volem més, i aleshores sí que hauríem de canviar. Però en un principi la cosa la tenim pensada per fer-la tal com està ara. Dos toms, i a més, tenim la gent allà, els voluntaris que estan fixes i estan una horeta, també estan veient els atletes, i aquí allà, i no que estan per 5 minuts, marxen i en seguida s'acaba. M'explico?
Sigui com sigui, el que està clar és que aquesta doncs, serà una edició de rècord. Suposo que moltes ganes ja de que arribi el diumenge 25, no?
Pues sí, el diumenge 26, sí, 26. Tenim moltes ganes, tenim allò que el moment aquest que esperes, queda tota aquesta setmana, des d'avui fins al diumenge que ve, per anar treballant i anar quadrant les cosetes, la fi del corredor i tot el que com, tot el que hi ha al voltant, que no falti de res, i bueno, ja que arribi el dia, arribi a les 10 del matí per la minicursa i a les 11 la 10K, i bueno, la gent comença a córrer i quan acabi pues, a veure si han arribat amb la cara de satisfacció que arriben els atletes cada any i que estan a gust i contents d'haver corregut la 10K Vilafranca.
Una altra de les novetats que també, doncs, ara tu també la comentaves, era el que ja posàveu de manifest, és aquests canvis, no?, pel que fa a la Fira del Corredor.
Sí, la Fira del Corredor serà el divendres a la tarda, el dissabte tot el dia i el diumenge de 7 a 9. Això és molt important perquè les 9 que estan allà entregant dorsal ja marxen cap al muntatge de la cursa i per això ho fem de 7 a 9. És la novetat d'aquest any perquè la gent pugui tenir la facilitat de venir a buscar-lo el diumenge. Jo penso que aquest fet pues, li ha donat un plus a la cursa de que la gent pues, s'ho pensi més, de no tenir que venir divendres dissabte i tingui el hàndicap de desplaçar-se divendres dissabte a buscar-lo, sinó també pot venir el diumenge. Això, com a atleta, jo agraeixo molt i és el que hem fet des de Fondistes plantejar-lo amb l'Ajuntament, ho vam veure amb bons ulls i aleshores, com a nivell organitzatiu, implica una mica més de feina, però a nivell d'atleta, l'atleta està més satisfet. I prova d'això pues, que aquest plus pues, també dona pues, hi ha gent que, pues, que vingui a córrer el diumenge, o sigui, vingui a córrer la 10K Vilafranca.
Que també això doncs contribuirà que hi hagi més caliu, no? Suposo. Això és el que espereu almenys.
Sí, perquè vulguis o no vulguis, la Fira Corredor pues tens el contacte amb l'atleta, parles amb ells, diuen els pros i els contras, allà treus moltes conclusions, pues bueno, veus que hi ha un ambient durant cap de setmana pues, totalment atlètic, i això pues, és d'agrair a nivell de en tots els sentits. És com si fos una marató i pues, mira, des de divendres fins diumenge pues, està tothom involucrat. Pues, aquí el mateix, amb la 10K, fer-la com una festa, és lo important i això pues, és lo guapo de la 10K Vilafranca.
Important també, de cara al dia 26, que el company Jaume Boquera sempre ho posa de manifest, que aquell dia també la gent que aparti els cotxes, no?, per facilitar la feina una mica.
Sí, ja la policia anirà ficant les senyals conforme quins carrers estaran totalment han de quedar lliures i si us plau que tothom intenti aparcar en un altre lloc perquè si no, malament, le tenim que donar una garantia a l'atleta, si no, no podran sortir d'enllà i si no serà tot un problema a l'hora de que vulguin sortir els cotxes. I això per nosaltres és clau. És un diumenge, és aquest dia, és en aquest moment, són tres horetes i para de comptar, no hi ha més. Per tant, és un moment de l'any, de la vida i que no és tan... tant el hàndicap, sinó és més el poder demostrar que fem una vila que és capaç d'organitzar una gran 10K.
Això pel que fa a la 10K, que ens ha estat ocupant aquest temps que portem parlant, també hi ha la mini, que en aquest cas sí que té inscripcions obertes. Si no m'equivoco, també el mateix dia es pot apuntar la gent, no?
Sí, en un principi sí, cap problema. Ja com són, és una cursa benèfica i es tracta de pues, expulsar-se a sortida, sortir i arribar, pues, fer el circuit de 2 quilòmetres i algo, i aleshores es tracta d'això, de que la gent pues, mira, pues, fa una... pues una aportació per la beneficència d'una ONG i a partir d'aquí pues sí, està oberta durant tota la setmana, fins al diumenge al matí.
També és important des d'aquí, des de la ràdio també, doncs, donar-li veu a aquesta mini perquè a més té aquesta vessant solidària, per tant, és d'una banda participar en un esdeveniment esportiu, fer esport, fer salut, tot el que comporta, però a part doncs, tenir també aquesta repercussió, aquest retorn cap a la societat que té la mini en aquest sentit. Joan, portem ja gairebé 12 minuts xerrant. No sé, alguna coseta més que vulguis afegir, alguna cosa que no haguem comentat i que també creus que és important tenir en compte de cara a aquesta nova edició de la 10K?
No, l'únic que puc afegir és que animar la gent que de la vila i de la comarca que s'acostin, que surtin al carrer, que vegin l'espectacle que hi haurà el diumenge, com cada any ha hagut a la 10K Vilafranca. Vindran de gent d'elit molt, molt bona, en la que intentaran batre el rècord de la prova, o sigui, corre per 30, per sota de 30 la 10K i per sota de 32 les dones. I aleshores, a part d'això, pues, la gran quantitat de gent popular que hi ha corrent, o sigui, que surti la gent al carrer a animar, a veure l'espectacle i a disfrutar d'un esdeveniment que és un dels millors que hi ha a Catalunya. La 10K Vilafranca està entre les millors i és l'únic que puc afegir, diguéssim, entre cometes. És que animar a la gent de la vila a que surti al carrer a animar.
Ara que deies dels noms d'atletes de renom, algun que ens puguis dir o això ja ho anireu dient o ja el mateix dia?
Pues t'ho miro un moment perquè ahir ja van sortir alguns noms i en un principi sembla que vindrà Abdesnasser Houghelsen, Xavier Badia, Artur Bossi, Mourad Mourin, Bilal Ziadi, Rodan Mour, Ismael Atri, en dones la Gabriela Carrión, que ja, la Gisela Carrión, que ja va guanyar la cursa farà 2 o 3 anys, la Rebeca Suárez, i, bueno, i encara està per tancar i anem buscant més atletes d'alt nivell perquè vinguin a lluitar per la 10K Vilafranca.
Doncs escolta, estarem pendents en els dies que queden. Joan, moltes gràcies pel teu temps i sobretot ja des d'aquí desitjar-vos que aquesta nova edició de la 10K sigui un èxit com ja sembla que està sent en la prèvia i com també ha estat en els últims anys i sembla que aquest doncs, ho petarà de valent.
Esperem que sí. I moltes gràcies per tota la repercussió, per tot el que esteu darrere, que la premsa, i això és molt d'agrair, perquè igual que nosaltres volem que per a nivell d'organització que surti de la premsa, els atletes també volen sentir que la 10K és notícia, que és una notícia important i que això fa patxoca i que pues, també se senta que és una cosa que li dona protagonisme i és el que toca. Moltes gràcies per tot.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Us oferim tot seguit un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Vilafranca busca solucions per reactivar el mercat dels dissabtes a la zona de la plaça Jaume I. El mercat dels dissabtes de Vilafranca és cada setmana pol d'atracció de milers de persones. Ara, però, des de fa ja un temps, la zona de les places Jaume I i de l'Oli cada cop té menys parades i l'Ajuntament està intentant trobar una solució per reactivar-ho. El Nil Altimires és una de les poques persones que encara té parada a la plaça de Jaume I, concretament una parada de roba de dona. Va començar ajudant els seus pares i quan es van jubilar es va quedar amb el negoci. Altimires recorda que abans de la pandèmia eren una trentena de parades i ara en queden només un parell o tres. El paradista apunta que el fet que gairebé no hi hagi parades a la zona els perjudica moltíssim perquè la gent ja no passeja pels voltants de Santa Maria el dissabte al matí i, per tant, el seu futur és incert. En aquest sentit, l'Ajuntament de Vilafranca, a través de la regidora de Comerç, Lourdes Sánchez, explica que el mercat dels dissabtes funciona i que prova d'això és que el visiten cada setmana unes 20.000 persones, però que per la pandèmia algunes parades es van reubicar a la Rambla de Sant Francesc i ara la majoria vol quedar-se allà. Tot i així, el govern s'ha marcat com a objectiu revertir la situació i fer un itinerari passejable que inclogui la zona de la plaça Jaume I i la plaça de l'Oli. Les campanyes de bons a Calafell han representat una injecció econòmica de gairebé 3 milions d'euros al comerç local. Les campanyes de bons impulsades des del 2020 per l'Ajuntament de Calafell han representat una injecció econòmica de gairebé 3 milions d'euros al comerç local. Aquesta mesura, que inicialment va posar-se en marxa per pal·liar els efectes de la pandèmia en l'economia local, ha esdevingut un factor important per millorar l'activitat comercial, especialment en dates que eren poc propostes. Cada bo de 10 euros genera el triple del seu import, ja que per usar-lo cal fer una compra de 30 euros. En aquestes 5 edicions, els bons han aportat a les dates de menys vendes de tot l'any una facturació equivalent a la d'un mes de juny, és a dir, de ser la pitjor època de la temporada baixa a resultats propis de la temporada alta. En aquest sentit, l'objectiu dels bons és triple: fomentar el consum als establiments de Calafell, augmentar els ingressos dels establiments adherits i aprofitar la vinentesa per una campanya de promoció als establiments de serveis i productes. Cap de setmana de festa major d'hivern a La Ràpita. La Ràpita celebra aquest cap de setmana la seva festa major d'hivern en honor de Sant Raimon de Penyafort. La festa començarà aquest divendres amb el sopar de germanor i un ball a la sala del Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc per donar inici a la festa a partir de les 8 del vespre. Demà dissabte els actes començaran a les 10 amb una bicicletada des de la plaça Ramon Cabré. A 11:45 hi haurà una xocolatada a la mateixa plaça, a 12:45. A la sala del centre es farà un espectacle infantil i a les 7 de la tarda, també a la sala del centre, se celebrarà una trobada de corals amb ressopor per als assistents. El diumenge, a 11:15, es farà una missa a l'església de Sant Domènec amb l'acompanyament de la coral L'Amistat i en acabar es durà a terme la tradicional exhibició dels balls folklòrics de La Ràpita i un vermut popular. A la tarda, a 6:45, a la sala del centre, representarà l'obra de teatre Marina Ginestà, Fotos de memòria, a càrrec del taller d'assaig teatre de Vilafranca. I acabem explicant-vos que Berna Sanz celebra 30 anys de cançó d'autor. En l'edició del seu 30è aniversari, el Festival Internacional de Cançó d'Autor Berna Sanz programa des d'avui fins l'1 de juny prop d'un centenar de concerts en 8 municipis de la demarcació, entre ells dos de l'Alt Penedès, Gelida i Vilafranca. El festival, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, recupera 4 artistes històrics del seu cartell en un homenatge a la primera edició del 1990. 45. Albert Pla, Javier Ruibal, Lluís Pastor i Quico Pi de la Serra, que oferirà el concert inaugural avui a l'Auditori de Barcelona. A l'Alt Penedès, Gelida acollirà el concert de Gemma Humet, cantant per Violeta Parra, el 18 de maig, mentre que Vilafranca oferirà el concert de comiat de Cesc Freixas el 7 de febrer i el recital de fusió de cançó i jazz de Magalí Saré i Manel Fortià el 28 de març. A banda d'aquestes tres cites al Penedès, la cantant sadurninenca Anna Roig participarà en l'homenatge de diversos artistes a Luis Eduardo Aute del 21 de febrer a l'Hospitalet de Llobregat.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 2:15. Amb ganes de teatre, d'escoltar i prendre nota de totes les recomanacions que ens porta la Clara Cols. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fa fred. És veritat que hem superat la setmana dels barbuts, però estem a ple hivern i és quan més ve de gust, no?, tancar-se en una sala i deixar-se seduir per aquestes històries teatreres.
I tant, a més ja sabeu que aquesta època hi ha moltes coses, molta oferta. També és aquella època de caramelet a la bossa i una mica d'aigua.
Sí,
perquè
senyora.
Són dies de tos i de mocs, oi? I sempre està bé anar preparats perquè és allò típic que t'agafa en el pitjor moment, t'agafa aquell atac de tos i tenir allà l'aigüeta sempre ajuda.
Deixa'm que et pregunti, amb sinceritat, fins a quin punt destrota el que està dalt de l'escenari, aquella tosseta?
A veure, clar, això cadascú té la pell fina en diferents nivells. Clar, jo que sé, els que hem fet teatre així amb sales molt petitones, que tens el públic tan a prop, o sigui, no és la tos, és qualsevol moviment el perceps, però també és part de la gràcia. Home, sí que és cert que suposo que depèn de quina obra, que demana una concentració, totes ho demanen, no? Clar, de cop hi ha aquella sinfonia de tosses que es van encomanant.
Més que s'encomanen. Clar, quan dius, comença un, ja està.
Allò que dius, jo també tinc una mica. O sigui que el moment caramelet... Home, jo crec que molesta més el tema mòbil, perquè és una cosa una mica de deixadesa. L'altra vez són coses que passen, no? I dius, aviam, pobra persona, que està encostipada. El mòbil sí que hi és més de... A vegades et pots despistar, però hi és una mica més de deixat i això sí que sap més greu.
Alguna vegada algun actor, alguna actriu s'ha emprenyat?
Sí, sí, han aturat i tot la funció.
I han aturat funció i ha sermonejat fins
sí,
i tot.
Sí, sí. Home, és cert que sí que és veritat que estarota molt, no? I trenca molt. Sí que ens havia passat coses d'aquestes d'algun missatge allà al mig que dius, ostres, ara no. Però bueno, la tos i... Això és més incontrolable. S'accepta una mica més. Però sí que el caramelet el pots desembolicar abans que sempre...
Aquell soroll, oi?
Sí, sí, sempre ajuda.
Doncs va, superem el moment caramelet i anem a escoltar aquestes propostes que has triat i remenat de l'amplíssima oferta que hi ha, perquè hi ha moltes activitats. Comencem amb Bada Badoc.
Sí, una mica última hora, perquè s'acaba el 27 de gener, que és ja. És una obra del Pau Colla, el nom volgut. La sala Bada Badoc és una sala d'aquestes molt petitones dintre de les sales de proximitat, d'on el Teatre Batega, una sala que podeu trobar al barri de Gràcia de Barcelona. I presenten aquest text de Pau Colla, que és aquest dramaturg mallorquí que ja fa un temps que està treballant per Barcelona. S'ha estrenat d'ell Pols de Diamant, que va tenir molt d'èxit. De fet, va venir aquí a Vilafranca. També Cavallet de Mar, que l'estem fent a la nostra sala. De fet, la reestrenem d'aquí una setmana. I el Pau té una forma d'escriure molt peculiar. ell sí que té sempre fa textos al voltant de temes de gènere, de tema trans, LGTBI, però d'una forma molt propera, té una manera d'escriure molt quotidiana, molt, i a més sempre sap tocar punts sense caure en la moralina ni caure en la cosa molt pedagògica.
Que la línia és fina, eh?
És molt fina, però ell té una manera molt, a més divertida, fresca i alhora punyent, no? Perquè tracta temes que els hi treu molta punta. I en aquest cas, el nom volgut també és sobre aquest tema, sobre un adolescent que de cop demana, expressa a la seva classe que vol que l'anomenin, es diu Lua, i vol que l'anomenin Elio, i una miqueta és la reacció del seu entorn, dels seus companys de classe, que ho accepten com una cosa normal, i en canvi tot l'entorn més adult, que ho viuen amb una miqueta més d'inquietud. I tot això representat són dos personatges només, dos personatges adults, vull dir, veiem la visió, la representació del món adult. No veiem mai el món del paper protagonista i del seu entorn més adolescent. I són dos personatges, dos actors, un actor i una actriu, que fan diferents personatges. Fan el pare d'aquest nen, també fan una mestra, fan un xat de pares, representen un xat de pares que intenta organitzar una festa, que és una de les escenes més divertides. I d'una forma molt simple, és un espectacle molt... molt minimalista, realment tenen dues cadires, una tela que penja, i són dos actors que es van transformant d'una forma molt subtil en diferents personatges i que realment ens creen tot aquest univers i és molt, molt interessant. Els dos ho fan superbé, són l'Àlvar Triay i la Vanessa Segura, i ens porten per tot aquest món que envolta aquesta criatura que vol fer aquest camí, i és molt recomanable. Us la recomano molt perquè ells estan molt bé i l'obra té molta gràcia, està tractat amb molt de carinyo.
Què passa? Llanona, hòstia, merda tot! Ja respiro! Ningú no ho ha de saber. Pareu el mòbil i prou!
Hem de marxar!
On? Ja, la Robeta.
Però què collons ja s'ha de fotre, la Robeta?
El mateix que faig sempre quan hi vaig.
El malalt.
Puto vida.
Però us han vist o no us han vist?
No, sí que us han vist.
Hello, Peter. How are you doing?
I tu, et sembla que no ha canviat gaire res o què?
No ho sé.
Així sona Els ossos de l'irlandès.
Sí, sembla una pel·li, oi? Sembla que estigui...
Talment, un western.
Un western total. És una comèdia rural plena d'intriga i d'humor negre. Així és com la defineixen ells. Mireu, Els ossos de l'irlandès és un text d'un dramaturg que es diu Víctor Borràs Gasc, que va fer aquest text. Aquest text va guanyar el Premi Frederic Roda i el Quim Masó 2022, i es va produir la temporada passada, es va estrenar al Teatre Acadèmia de Barcelona, i ara la reprenen només durant 9 dies al Poliorama, en la programació OFF, que és els dilluns, dimarts i dimecres. Realment només són 9 dies, comencen el 12 de febrer, i és una comèdia molt especial, és una comèdia rural que podria abocar-nos a aquests tipus de textos d'Irlanda, d'una història així de cervesa negra, però que a més és molt local, vull dir, és molt catalana. Realment és de rural català absolut. Són tres actors, han canviat el repartiment, l'han canviat en part, l'Ernest Villegas segueix com originalment, però s'incorporen en aquesta ocasió el Pepo Blasco i el Josep Julien. Són tres actors de pes, a més aquella cosa de... Bueno, ara que també aquest dia dels Gaudí, no?, que l'Emma Vilarassau reivindicava, no?, l'edat, no? Vivim en un temps molt edatista, no?, que a partir de certa edat ja les dones potser s'acusa més, però...
Potser no, segur.
Segurament, però en els homes també hi ha aquest punt que dius, ostres, hi ha un... Quan ens anem fent grans, vulguis o no, també els actors tenen un pòsit, una cosa, que tenen una presència que només omple l'escenari diferent. O sigui, els joves tenen una energia que és brutal, però, ostres, quan tu veus un actor o una actriu ja de certa edat, ostres, és una bogeria, és molt xulo. I a sobre que són tres actors curtits, a més que tenen un punt molt còmic i alhora també molt... molt seriós, i creen aquesta comèdia esbojarrada que alhora té aquest punt això d'humor negre, de thriller intrigant, passa alguna cosa, són tres amics que es troben, han d'amagar alguns secrets del poble on viuen, i no us desvetllo massa cosa més, però és una obra que us ho passareu molt bé, els actors estan superbé, i a més l'espai també és molt interessant, tota la construcció escenogràfica, i ja us dic, la podeu repescar durant aquestes 9 funcions al Poliorama.
Fins al 12 de febrer, 9 a 10. Quina delícia! Els oients només senten la música, ara la Clara hi posa paraules, però és una petita perla, aquest teaser és boníssim.
Sí, 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 si el podeu buscar, recuperar, és una obra que es diu L'arbre de les sabates, una obra molt petitoneta que podeu veure per tota la família a La Puntual, que és aquesta sala que a vegades us n'he parlat, que és una sala petitíssima, crec que és la més petita de Barcelona, on es fa teatre de titelles en totes les seves, els seus diferents llenguatges, de Montitella, de Dit, de Puccinellis. No, jo no sóc especialista en el tema, però si entreu allà, realment fan espectacles de tota mena de titelles i de més. I ara ens presenten aquest espectacle, que només estarà 4 dies, del 24 al 26 de gener, i és una cosa molt delicada, si veieu el teaser que comentaves, veus que són objectes molt petits, molt bonics, fets amb fusta, la manipulació també és superbonica, no? És un nen que perd una sabata i no la troba per enlloc, i el seu avi, que és el senyor Gris, li diu que l'ha de trobar en un arbre molt especial. I ell comença a fer un viatge en què es trobarà amb diferents personatges, en diferents situacions, i viurà tota aquesta aventura. És un espectacle molt petitet, molt, molt preciosista, on hi trobareu música, hi trobareu també ombres xineses, i sobretot això, una escenografia feta de fusta, amb objectes molt petitons, però super suggerents, no? I en aquesta sala, que és tan petita, que esteu tan a prop, és molt bonic de veure, realment.
Però només un cap de setmana.
Sí, aquí a La Puntual sí que és cert que van recuperant quan hi ha obres que funcionen, o són obres que fan, clar, són companyies que recorren molt territori, no? Molts cops tornen a reprogramar obres que puntualment, no? Allò van recuperant coses. Vull dir, és possible que la tornin a fer, però sí que és cert que en aquest circuit de teatre familiar generalment hi és això, són cap de setmanes només que es programen els espectacles, que dius, és poc temps, t'ha de quadrar molt, però si podeu enganxar-ho, doncs és fantàstic. És una obra recomanada a partir de 3 anys. I si no coneixeu la sala, us la recomano, i tot el que hi fan, en general, és molt interessant, i ja us dic per això, perquè també estàs molt a prop, ells després t'ensenyen tot el... t'acosten a la titella, t'acosten a tot el que han utilitzat durant l'obra.
Això, la canalla, li deu molar molt.
Sí, és molt bonic, i a més seus allà amb uns banquets, és tot, l'experiència és molt especial. I aquesta obra, doncs, té això, només de veure les imatges ja t'atrapa moltíssim.
T'enganxa, sí, sí. Del 24 al 26 de gener... Per tant, a partir d'avui i
sí,
fins diumenge...
Sí, a última hora total.
A La Puntual, segell puntual. I has sortit a pescar una mica,
sí.
Eh?
Sí, perquè ja us dic, fa temps que passa això, no? La dinàmica de la cartellera de Barcelona, que hi ha moltes estrenes, però també hi ha molta repesca, no? Molta reprogramació d'obres. Obres que funcionen, doncs es tornen a reprogramar. De fet, l'altre dia sentia una entrevista que li feien a l'Enric Cambrai, que n'hem parlat darrerament, no? Que va fer el Hamlet 1.0 i 2.0, i ara també està dirigint el musical del Dia de la Marmota, que comentava, diu, ostres, aquí al circuit català costa que les obres estiguin durant molt de temps, no? Perquè ja les programacions estan tancades a molt de temps, llavors tens unes dates, llavors ho has d'acabar sí o sí perquè després hi ha algú altre, que en altres llocs igual, potser a Madrid, si una cosa tira, doncs ho deixen durant més temps, no? Clar, sempre és difícil, perquè si algú tira, fantàstic, però si no tira, has de tenir ja el...
Hi ha el risc empresarial.
El pla B després, clar. No? Bueno, en tot cas, aquí funciona així. Llavors, quan alguna cosa funciona molt i es ven de seguida, doncs ho reprograma la temporada següent o es busquen altres espais. I això està passant. I també està bé perquè un cop no produeixes un espectacle, per què no donar-li el màxim de vida possible? Doncs ara us en porto 2-3 espectacles que repasquem, que podeu veure si us els veu perdre en el seu moment. El primer, més que una repesca, és un espectacle que es va estrenar fa 8 anys.
8 anys.
És un petit musical que, bueno, sí, que es va estrenar fa 8 anys i que l'han anat reprogramant en diferents sales. Bueno, aquestes històries, no, d'espectacles que potser passa més en el teatre familiar, això, o sobretot en les produccions més petites, no? És més difícil que una producció grossa, que val molts més diners, tingui aquesta trajectòria, no? Però espectacles petits, que són poca gent, i dius, bueno, doncs ho tornem, si torna a tenir espai, per què no tornar-ho a col·locar, no? I és el cas d'aquest espectacle que es diu Les dones de Guido Contini, pels amants del musical i del petit musical, d'una actriu cantant amb un pianista. Us recomano molt aquest espectacle perquè és una sintetització de l'obra de la pel·lícula Nine, que és un gran musical que està concebut per 25 intèrprets, però que en aquest cas fan una simplificació màxima i ho condensen tot en una sola actriu.
Molt minimalista.
Cantant totalment. I és la Mariona Castillo, que és una actriu i cantant boníssima que tenim a casa nostra. Ella interpreta tots aquests personatges, ens va conduint per tota aquesta història com a narradora i com a cantant, acompanyada al piano per Gustavo Llull, i hi ha assessorament de moviment de l'Ariadna Peia i la direcció d'escena és del David Pintor. I és una hora d'ella sola, de virtuosisme, de tendresa, d'humor, de tristesa, de seducció, de plomes i colors. I amb això ens va construint aquest espectacle, ella sola. Realment la Mariona Castillo té una cosa que t'atrapa, com canta, com s'expressa. De fet, fa poc la vaig poder veure, vaig recuperar el concert de Degoll de Gom, que van celebrar els 50 anys, i van fer un concert al Grec, que si no l'heu vist us el recomano, perquè està a la plataforma 3CAT, i realment, bueno, clar, pels que Degoll de Gom ens ha marcat una miqueta, us ho recomano molt, perquè és, a part de que està molt ben fet, et connecta amb tots aquells records de tants i tants anys, no? I la Mariona Castillo tenia uns moments estel·lars allà, perquè realment és una actriu amb una presència, tot i que és molt petitona, molt primeta, molt, molt delicada, té una presència i una veu que omple l'escenari ella sola. I en aquest cas, doncs, la podeu gaudir, al Teatre Gaudí, i fins al 27 de gener també, vull dir que són poquets dies, del 23 al 27 de gener.
I a vegades ajuda, eh? La valoració global de tota la crítica, que ja ha dit la seva, és de 9.
Mm-hmm.
Molt alta.
I costa això a vegades, que els crítics
sí,
es posin...
Aquest consens sí. No és fàcil.
Sí, sí,
per
sí.
Per tant, però... alguna cosa deu voler dir.
I tant, i tant. Comentar-vos també que el Teatre Gaudí és una sala que de fet té diferents espais. La pròpia sala està al barri de l'Eixample. Té una sala que és... l'espai escènic està al mig i és a quatre bandes. I ve a ser una sala una mica més petita. I ja fa bastants anys que funciona i enguany la gestionen un equip nou. S'han incorporat tot un equip de gestió nou i de direcció. I també estan fent aquest treball de repescar coses que ja s'havien vist, que havien tingut a la seva trajectòria més o menys allargada. I els està funcionant prou bé. Van tornar a programar El Tigre, estan programant aquest musical, un altre musical que es diu Barcelona 24 Hores. Vull dir que estan fent aquesta aposta per recuperar cosetes que s'havien vist, havien tingut cert èxit, i a veure com els hi funciona. Sempre és difícil engegar un projecte així, i els hi desitgem també que tinguin molta sort.
Esto está que quema, 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 quema. Dime si tú quema, 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 quema. Papi, tú andas en fuego, quema, quema. Papi, tú andas en fuego, quema, quema. Ay, me tienes pensando, papi. Te llevo rato analizando. Ay, me tienes pensando. Porque lejos ya tu mirada me está quemando. Esto está que quema, quema.
Aquesta repesca la trobarem a la Sala Beckett i es diu Cacòfoni.
Sí, va ser una de les obres que a nivell de crítica i de públic així més especialitzat l'any passat va tenir molt d'èxit. Es va veure també ja a la Sala Beckett i com que va tenir tant d'èxit la reprenen aquest any. Havíem passat primer per Madrid pel Teatre L'Abadia i és una obra d'una dramaturga anglesa que parla, es va basar en un llibre que parlava sobre la bueno, una mica l'exposició que tenim a les xarxes socials, no? Les xarxes que de seguida et poden posar dalt de tot i alhora et poden baixar els inferns més absoluts, no? Aquesta dramaturga va fer aquest text i l'Anna Serrano, que és una creadora catalana, és bastant jove, que treballa molt per la Sala Beckett, va trobar aquest text, li va interessar i amb molt de temps va anar-lo traduint i finalment el van posar, van fer una lectura, els va funcionar i el van posar en escena. I realment va tenir molt d'èxit, és una obra que ens connecta molt amb el dia a dia, no? Parla sobre una... És en el cas, després d'una manifestació contra una sentència d'un cas de violació, una noia publica un article d'opinió i es converteix en una figura pública i tothom parla d'ella en positiu i de sobte, per temes, se li gira totalment el mitjó, no? I comença a ser totalment atacada i parla una miqueta sobre això, aquesta exposició que tenim avui en dia, que és tan habitual, no? I d'una forma, amb molts personatges, es construeix tot l'espai, tota l'acció amb el viatge dels diferents personatges i és molt interessant el llenguatge, com ho explica i com ens connecta amb la realitat. Són bastants actors, són el Martí Atance, sí, l'Artur Busquets, la Laia Manzanares, la Gemma Martínez, la Mariona Pagès, la Sandra Pujol i la Clara Sanz, que ens fan tot aquest trasllat d'aquesta realitat que tenim tan propera, d'una forma així, molt fresca, molt, també molt divertida, molt punyent, i que ho recomano molt. Aquests sí que estan fins al 16 de febrer, teniu una mica més de marge.
En aquest moment exacte són les 22 i 22. He llegit, no me'n recordo on, que molts científics situen als 16 anys la plenitud biològica del cos. En diuen l'edat de la immortalitat. Penso en això, en la meva immortalitat.
Aquesta és una obra de la casa, Segell Fleischer.
No, Segell Fleischer, no.
No hi vau participar?
No, nosaltres no. Ai, tant de bo.
Ai, què? Iago...
Joan Iago, sí, vam fer una obra seva, però sí. No, és un monòleg, tant de bo, perquè realment és una obra preciosíssima.
Tot el que passarà a partir d'ara.
Sí, és un monòleg molt bonic, sense caure en el melodrama, parla d'un tema molt dur i molt trist, que és la mort d'un pare, i és tot el que passa amb un adolescent que rep una trucada. Ell està amb les seves coses, els seus problemes d'adolescent, que són terribles, no? Tots els hem passat, i de cop la seva mare li diu, mira, has de venir a l'hospital si et vols acomiadar del teu pare. I és tot el que passa en aquest viatge, des que rep aquesta trucada fins que arriba, però d'una forma molt bonica, amb un text del Joan Iago, direcció de la Glòria Balanyà, i és una obra que va guanyar el Premi de la Crítica 2024 al millor text, i també el Premi Crítica Serra d'Or a les Arts Escèniques del 24 com a millor espectacle de teatre. És un monòleg amb el Nil Cardoner, que està excel·lentíssim, i ja us dic, tot i que el tema és prou dur i complicat, està tractat d'una manera tan bonica que us el recomano moltíssim, perquè emociona, connecta evidentment, però no d'una forma
melodramàtica.
Exacte, ho tracta d'una forma molt, molt bonica, i us ho recomano perquè va tenir molt d'èxit, va estar lliure, i ara el podeu recuperar al Poliorama.
A partir del 21 de febrer, el Poliorama, tot el que passarà a partir d'ara, obra necessària i brillant que aborda el dol sense caure en el melodrama. Clara, moltes gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres, que vagi molt bé.